Sí, mira, aquí mai, ningú mai ho sap, que la seva, que el seu nom té tantes sortides musicals. Tenim el José Matosas a la discoteca, que allà treu fum, això, Pere.
Està bé, ja ve.
Pere, com, treu fum l'actualitat o no?
Treu fum l'actualitat i també passa per un altre Pere, en aquest cas el president de la Generalitat, que ha dit que sí que participarà finalment institucionalment a la cimera hispano-francesa que se celebrarà el 19 de gener a Barcelona per
firmar. Home, és que hi ha hagut aquesta sol·licitud per l'altre Pere.
I han demanat, exacte, el, el Pedro i...
Escolta, al final ha dit que sí.
Vinga, sí, però el seu partit estarà fora manifestant-se per denunciar doncs, que encara el procés no s'ha acabat. D'altra banda, Mercè, també durant el 2022 es van quadriplicar les consultes a l'Hospital de Bellvitge per l'ús excessiu de videojocs. En parlarem també a l'Estel Migdia sobre aquesta problemàtica i ho farem amb Susana Jiménez, que ja és psicòloga clínica i coordinadora de la unitat de joc patològic i addiccions comportamentals. Aquesta paraula, Déu-n'hi-do, és de Déu. Doncs parlarem doncs, de tota aquesta problemàtica amb ella. I d'altra banda... Hi ha hagut un ciberatac, en aquest cas ha sigut el bisbat de Girona, ha patit un atac informàtic als correus electrònics i han suplantat la identitat de l'administrador diocesà Lluís Sunyer. Parlarem també amb el bisbat de Girona sobre com...
Perquè us expliquin què ha passat.
Perquè us expliquin què ha passat, una mica doncs, si hi ha risc, doncs, aquests correus electrònics que s'han distribuït, una mica com els hem de gestionar. Entenem que simplement doncs, és un spam i no li hauríem de fer cas. I en parlarem de tot plegat, Mercè, amb Xavier Roca. Ell és responsable de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Barcelona i alerta perquè no seria l'única diòcesi, volia dir, ara no em sortia la paraula, l'única diòcesi espanyola que ha patit un atac d'aquestes característiques.
Sí,
sí.
En el transcurs d'aquestes hores?
Exacte.
O sigui, és algo com una estratègia,
sí,
no? No
sé que no es descarta doncs,
que no
siguin únics, que estiguin patint aquests atacs. Per tant, veurem una mica què ens explica i veure una mica si han recuperat una mica.
Doncs mirem el Xavier Roca, interessantíssim. Pere, us escoltem al punt de les dues. Vinga, deixem continuar treballant. Moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tres minuts, ens situem al punt de dos quarts de dues. Encara ens queden altres temes que hem de tocar avui aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Us ho avançàvem al principi d'hora. Ahir, a un altre punt de vista, parlàvem amb el Sergi Errando. Molt interessant l'entrevista que vam tenir amb l'investigador del CREAF, que, per cert, si te la vas perdre, no et preocupis, perquè la pots recuperar a www.radioestel.cat, a Ràdio La Carta, o també a través de la nostra aplicació. I ja, si estàs dins de la nostra aplicació de Ràdio Estel Oficial, també pots escoltar, pots amenitzar una mica el Miss Estel, el nou canal, el germà petit de la casa, el germà petit, ho diríem, musical, i que sona molt bé.
Moltíssim i molt variat.
Ai, el Miss Estel. Per cert, deia això, que me'n vaig del tema, perquè ahir amb el Sergi Errando parlàvem sobre aquestes xifres esfereïdores. En només 20 anys hem perdut el 44% de la població de papallones i ha passat a causa del canvi climàtic. Aquest seria un dels factors més importants. Avui la Marta Ejarque ha volgut posar la lupa en una altra espècie, en perill d'extinció, però que des de casa nostra, des de Catalunya, s'està treballant per frenar-ne la seva desaparició.
Sí, es tracta del gall fer, un au difícil de veure i que pot arribar als 4 quilos de pes. A principis de la tardor passada, el catàleg de fauna salvatge autòctona de Catalunya va declarar el gall fer espècie en perill d'extinció i ara l'entitat Paisatges Vius ha intensificat les accions per frenar-ne la davallada de la població. El Guillem Mas és biòleg i director de l'entitat Paisatges Vius. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
Segons dades de l'ACN, només queden 800 exemplars de gall fer a Catalunya. Per començar, en quin moment es considera que un animal està en perill d'extinció?
La categoria en perill d'extinció, que és la més alta després d'extingir-se, abans d'extingir-se, perdó, no ho marca un número d'exemplars, sinó la tendència que ha patit aquesta espècie en els últims anys. I en aquest sentit hi ha un punt, un percentatge de descens a partir del qual es considera que està en perill d'extinció. I el gall fer, en l'últim cens, realitat el 2015, doncs va reduir a Catalunya una mitjana del 35%. Uh-huh. I en algunes zones concretes, com pot ser el cas de la Cerdanya o el Pallars Jussà, aquesta disminució va ser del 70%. Uh-huh. Per tant, ja era hora de que s'incrementés el grau d'amenaça i així podem destinar més recursos a la seva conservació.
Clar, què ho fa que Catalunya hi hagin aquestes xifres? No és a dir que només hi quedin 800 galls fer?
Les amenaces o les causes que ha fet que ha causat aquesta davallada del gall fer és perquè el gall fer és una espècie que no es veu afectat per una única amenaça, sinó per múltiples. Mm. I aquestes amenaces van des de les molèsties humanes, des de la destrucció de l'hàbitat per una gestió forestal que no té en compte l'espècie, per col·lisions amb infraestructures humanes, però també causes que poden ser més o menys naturals, indirectament causades per l'home, com l'increment dels ungulats salvatges, la reintroducció del cérvol, de les daines, o fins i tot l'increment dels depredadors mitjans del gall fer, com el guineu o la marta, a causa de la prohibició de caçar-les. Ara fa molts anys que no es cacen, i aquests depredadors del gall fer han incrementat. Doncs una població de gall fer es pot veure afectada per una o múltiples d'aquestes amenaces, amb la qual cosa es multipliquen, i una mica això, no? La confluència de molts factors negatius és el que fa que el gall fer estigui desapareixent.
Clar, Guillem, parlaves també del Parc Natural de l'Alt Pirineu. No sé si ara que hi ha tan poca neu o que hi hagi poca neu va a favor o en contra d'aquesta població de gall fer.
En principi, les condicions meteorològiques favorables la afavoreixen amb ell també. El gall fer de l'hivern normalment passa l'hivern a les parts més altes de la muntanya, on normalment sempre hi havia, estava innivat, hi havia molta neu, hi havia poc aliment, i per tant també és el lloc on hi havia menys depredadors, i per això triava aquests llocs, i fins fa poc era el lloc on tenia menys molèsties humanes. El que passa que darrerament, amb l'increment de les activitats lúdiques i esportives a la muntanya, aquesta tranquil·litat ja no hi és, i per tant ara està amenaçat també a l'hivern en aquestes zones que abans eren tranquil·les.
Clar, ens ha cridat també molt l'atenció, Guillem, no sé si se li pot dir així, però és el cant del gall fer, que és aquest. Guillem, això és un cant molt peculiar, no? Gairebé ens recorda més a un instrument de percussió que un animal. No sé si s'assembla al cant d'alguna altra espècie.
No, de fet, no se diu gens. L'aspecte del gall fer, que és un ocell que pesa, com heu dit, 4 quilos, fa 90 centímetres d'altura, avui dia és un animal majestuós i gros, amb aquest cant tan ridícul que fa. A més, és un cant que no se sent gaire bé.
Clar.
Pensem en un gall domèstic, el sentim a 2 quilòmetres.
Ui, tant. Gall.
Ui, i en veïns també,
quan
fins i tot,
el gall,
Guillem, que es queixen, sí o no, del cant del gall? Del gall de...
Ui, tant.
No, Guillem?
És una molèstia, i el cant del gall fer, si no estàs a menys de 50 metres, gairebé no el sent.
No l'escoltes.
No, de fet, estava preparant aquesta conversa, estava mirant vídeos del gall fer, perquè és preciós, com diu el Guillem. És un animal que sembla una barreja, no?, d'animals, que tingui el cap de gall, però la cua, té una cua espectacular de colors,
sí, no?
I un pelatge...
Sí, no? Comentava l'Olga que fos un ventall de mil colors.
Sí, és meravellós, i això ens cridava l'atenció, no ens esperàvem aquest cant tan sorprenent. Quines mesures... Mira, escolta'l. Sí, escolta'l.
Això ho fa amb el bec?
Com ho fa, això, Guillem? Amb el bec, no? Suposo, Guillem.
Sí, això, el gall fer només canta quan es reprodueix, que és a la primavera, al mes de maig. Al mes de maig tots els mascles es reuneixen en unes zones concretes del bosc, on canten, salten i es barallen entre ells, i les femelles trien quin és el mascle que més els agrada. I aquest cant es veu que a les femelles els hi agrada i els hi atrau.
Ah, guaita! La llei de l'atracció.
Sí, contra tot pronòstic, mira, sembla que això agrada. Dèiem que des de Paisatges Vius doncs, heu pres mesures per procurar frenar la davallada de la població, que seria una llàstima no només per aquest fantàstic cant, sinó que també per tot el que doncs, significa el gall fer pels nostres boscos. De quines mesures es tracten, Guillem?
Sí, nosaltres com som una entitat que ens seguim de lucre i òbviament podem fer front a només algunes de les amenaces que hem comentat abans. Mm-hmm. És a dir, nosaltres no podem treballar contra l'increment d'ungulats, no ens ficarem a matar cèrvols, tampoc ens ficarem a matar els depredadors o a regular aquestes poblacions de depredadors, sinó que nosaltres el que podem fer és reduir les amenaces causades per les activitats humanes. I en aquest sentit treballem en dos àmbits. Un és la regulació de les activitats lúdiques i esportives a la muntanya a través del tancament de camins que transiten per zones sensibles pel gall fer. Modifiquem curses de muntanya o itineraris de raquetes o itineraris d'esquí de muntanya que passen per zones sensibles en èpoques sensibles. I tot això ho fem informant els usuaris. Amb cartells informatius, amb tríptics, tenim una exposició itinerant, però també amb barreres físiques, tancant camins, ficant barreres a les estacions d'esquí perquè no es faci fora pistes a llocs on hi ha gall fer, etcètera, etcètera. I després tenim una altra línia, que és la que fem amb l'empresa Endesa, que és la senyalització d'infraestructures on hi ha hagut col·lisions de gall fer amb aquestes infraestructures. Ja estic parlant això, de línies elèctriques, de remuntadors d'esquí i fins i tot de filats ramaders, aquests fils que veieu a la muntanya que estan electrificats, que són estructures que són gairebé invisibles pel gall fer i quan les travessa no les veu i acaba col·lisionant. I el que fem amb aquestes infraestructures és senyalitzar-les amb uns dispositius que fa que els ocells les vegin i les puguin evitar i no col·lisionin.
Mm-hmm. Evidentment, les persones també tenim o som responsables en part de la disminució d'això de galls fer a la muntanya i, per exemple, els excursionistes, els que ens agraden a voltar per la muntanya, què hem de tenir en compte per evitar del possible no molestar els galls fer?
Són bàsicament quatre mesures que no només pel gall fer, sinó per les espècies en general i per la natura en general, que és no sortir dels itineraris senyalitzats. Els ocells, el gall fer en aquest cas, sap on són aquests camins i ja intenta evitar-los i està en zones lluny d'aquests camins. Per tant, quan sortim dels camins, les molestem amb les zones que tenen tranquil·litat. Si portem gos, intentar portar-lo sempre lligat, que sempre es despista, encara que no ens agradi reconèixer-ho, el gos arriba un moment en què no ens fa cas i se'n va a molestar. I l'altra cosa, si anem en grup, intentar parlar baix i mantenir el grup unit. Si a més estem fent esquí de muntanya a l'hivern, intentar transitar per aquestes zones més obertes i no ficar-nos dintre el bosc. Aquestes serien una mica les quatre normes bàsiques que ajudarien el gall fer.
Doncs si tot això bé funciona, no?, i els que anem caminem per la muntanya ens comportem, entenc que hi haurà un moment doncs, que repuntarà i tornarà a créixer el número de galls fer a Catalunya. Quan teniu previst que torni a normalitzar-se la xifra de galls fer a Catalunya?
Ara, com heu dit, estem intensificant les actuacions, no només des de l'Associació Paisatges Vius, sinó que l'administració també s'està ficant les piles, i més arran de la declaració de l'espècie en perill d'extinció, i no serà una cosa ràpida. Els galls fers tenen una esperança de vida de 18 anys. El problema són, sobretot, per depredació de polls, la productivitat és molt baixa. Una femella de mitjana actualment fa entre 0 i 1 poll per any. Per tant, fins que no resolem aquest problema de la xarxa tròfica, de l'accés d'ungulats, l'accés de depredadors, podem tardar bastants anys a veure que el gall fer surt d'aquesta categoria en perill d'extinció.
Parlàvem que, de totes maneres, en queden 800 repartits pel territori català. Pels aficionats a la fauna, a quins racons de Catalunya hi tindran més números de poder veure en directe un gall fer i, amb una mica de sort, sentir-lo cantar?
Et diria que cap, perquè al ser una espècie protegida està prohibit, sense una autorització expressa de l'administració, observar-lo i fer-li fotografies. De manera que per fer fotos o per veure el gall fer, el millor és adreçar-se a les empreses oficials, bueno, autoritzades per la Generalitat, per acompanyar gent a veure el gall fer. Uh-huh. Una persona a títol personal no pot anar a buscar un gall fer, sinó que hi ha una empresa a la Vall d'Aran, una empresa a Andorra, i una empresa, em sembla, també pel Pirineu Central, que es dediquen a portar gent a ensenyar el gall fer amb autorització de l'administració. Uh-huh. I seria la millor manera de fer-ho.
Tant de bo, de ben aviat, en els propers anys, ens puguem sortir per la muntanya i trobar-nos en un gall fer, perquè sí, són exemplars fantàstics.
I a part que dic aquestes celles, perquè la gent també ho reconegui, que m'ha fet molta gràcia, Guillem, Marta, aquestes celles vermelles, eh? Tot negre i amb aquestes celles vermelles.
És que té un color fantàstic.
Que
per acabar, Guillem, a Paisatges Vius sou una entitat dedicada a la conservació de la natura. No sé si teniu altres projectes entre mans al territori per, no sé, per enfocar aquest hivern, o no sé si la neu també us ha modificat algun dels plans que teníeu a Paisatges Vius.
Bé, nosaltres treballem amb espècies amenaçades i una és el gall fer, el que treballem en tot el Pirineu. També treballem amb el tranc de riu a el que és la Catalunya Central, la província de Barcelona, amb el samaruc, que és un peix en perill crític d'extinció que tenim a les Terres de l'Ebre, i el xoriguer petit, que és un petit falcó, un ocell rapinyaire que viu a l'Empordà i que ve a l'estiu. Vull dir, en cada època de l'any tenim més feina altra en funció de les espècies.
Guillem Espiola, aquí director de l'entitat Paisatges Vius, moltes gràcies pel vostre projecte, per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bé, gràcies. Que vagi bé.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.